És una casa amb molta personalitat i molta història. O 7 habitacions i un espaiós jardí. Eren algunes de les definicions de l'anunci. El que no sabia és que ja hi vivia algú que no marxaria per molt que jo m'hi traslladés. Al jardí, els nans havien creat el seu cau a partir d'un llarg túnel que anava des de la nevera fins a no sé quants quilòmetres de profunditat. A l'altre extrem, els hòbits prenien el te en un muntanyol de gespa. A l'àtic, els elfs portaven una vida tranquil·la i exclusiva. Per sort no sóc maniàtica. En 300 metres quadrats hi ha espai més que suficient.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El gènere fantàstic ha estat des de sempre un vehicle preferent, perfecte per a reivindicacions i per les idees revolucionàries que la societat encara està processant. En el moment actual estan apareixent o s'estan promocionant moltes obres de gènere que serveixen d'altaveu als ideals feministes. Avui ens fem ressò de la xerrada al moment dolç del fantàstic Té veu de dona, que s'ha fet en la Fira Literal de Barcelona de forma telemàtica i que ha abordat aquesta qüestió amb l'editora de Mai Més Llibres, Judit Terradellas, l'editora de l'Armenauta, Marta Torres, la d'Edicions Sec, Alicia Gili, i la traductora i col·laboradora de l'editorial Cronos, Anna Listerri. Encara en literatura, tancarem el cicle de Tolkien parlant de si les seves obres van agafar influències de la mitologia nòrdica o si directament en són una còpia, com molts l'acusen de ser. I acabarem parlant de cinema, més concretament, fent-vos crònica de la 15a edició del Cardo Terror, que es va fer la setmana passada després de suspendre's per la Castanyada. Podreu escoltar les entrevistes que hem fet als guanyadors dels Premis TAC que es van entregar en aquest certamen. És el que donarà de si el 14è Quimèric de la 5a temporada, que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
Notícies del Fantàstic.
I avui comencem el programa d'avui parlant de Tolkien. Avui parlarem bastant d'aquest senyor i és per parlar d'una cosa que ens ha cridat l'atenció, una notícia que fins i tot els mitjans generalistes se'n feien ressò. Per parlar-la, per comentar-la, tenim la Marina Tovella, l'Iker Mons, a l'altra banda de l'Skype. Benvinguts, nois, com esteu?
Hola. Bé, crec. És l'últim programa del 2020.
Exacte. Estem una mica tristos i nerviosos.
I crec que aquesta notícia és perfecta per acomiadar l'any.
Com ho saps, eh? Com ho saps? No sé si us heu plantejat mai tenir una casa de 300 metres quadrats.
Home, sí. De vegades m'ho plantejo com un somni.
Si tingués aquell dineral, doncs mira, em compraria una casa d'aquestes. Però clar...
Doncs resulta que els actors del Senyor dels Anells s'han unit per salvar la casa de Tolkien.
I,
clar, resulta que l'actual propietari, que va comprar-la ja fa uns quants anys, el 2004, doncs l'ha posat a la venda. Llavors els actors han dit, a veure, hem d'intentar que aquesta casa no acabi amb les mans equivocades o no es perdi o no s'enderroqui i es faci una altra cosa. Total, que han obert una campanya de micromecenatge, l'Ian McKellen, que és el Gandalf del Senyor dels Anells, el Martin Freeman, que és el Bilbo del Hobbit, el John Rhys Davies, que és el Gimli, i demanen donacions per comprar aquesta casa i convertir-la en un museu. Han fet campanya per aconseguir concretament 5 milions de lliures. O sigui, el que vindrien a ser quasi 6 milions d'euros. 4 milions de lliures és el que els demana el propietari i el milió extra és per poder adaptar la casa i convertir-la en aquesta mena de museu perquè sigui exactament igual que quan Tolkien vivia allà.
Que bonic. Em sembla molt bona idea.
Vosaltres pagaríeu per anar a veure?
També. Home, és... Em sembla curiós que ho facin els actors i no tipus la seva família o amics que vulguin treure profit d'aquest...
No, clar, com que ja no estava ja dintre de del circuit d'aquesta casa, si ja feia anys que estaven de mans en mans, doncs potser la família ja li importa poc, no? No sé,
sí, sí.
Teoria
només
meva,
queda,
eh?
Crec que dels fills només queda, en queda la filla de viva.
Doncs mira, clar, sembla que la filla no li ha interessat fer negoci.
Clar, si és que és una idea de negoci perfecta.
A mi el que m'ha agradat més del negoci, a part del que és la casa, no? De dir, passeate por la casa de Tolkien, com qui va veure El Ático d'Anna Frank, no? Uh-huh. És que agafen una idea de les idees que tenen, és convertir part del jardí en una casa de hobbit.
Oh.
I llavors, clar, fer el clàssic muntanyol de gespa amb l'entrada, no? Una mica com vèiem a les pel·lícules del Senyor dels Anells, no? O sigui, fer una mica de decorat i fer-ho maco.
Doncs sí, que guai.
Clar, des del punt de vista de l'autor també ha de ser com supermaco que afegin això amb la teva casa, perquè tu has creat aquesta història, saps?
Allà on estigui potser a Tolkien li sembla bé o igual no.
Igual està indignat del cel.
Hem de dir que ell va viure allà entre l'any 1930 i 1947 i precisament la importància de la casa, o sigui, clar, només hi va viure 17 anys, però la importància de la casa és que és on va escriure les seves obres majors. El Senyor dels Anells i el Hobbit els va escriure allà mentre es feia de professor. A més, com a museu tindria moltes possibilitats perquè té 300 metres quadrats, 7 habitacions... I l'important és que les habitacions no se n'ha fet obres, o sigui, estan exactament igual que quan hi havia l'escriptor, que per tant l'estructura de la casa és la mateixa. A veure, si us interessa participar, què heu de fer? Doncs hi ha, com totes les campanyes de micromecenatge, una gran gamma de donacions. La mínima són 20 lliures i la màxima 250.000. Així com qui no vol la cosa, no? I cada donació doncs, té la seva recompensa. La més petita, o sigui, aquestes 20 lliures, que li diuen nivell Hobbit, permet inscriure't al llibre vermell dels fundadors, que quedarà disposat a l'escriptori de Tolkien i la gent que passi per allà ho podrà mirar. La donació més gran, aquesta de 250.000, nivell mag, que li diuen, permet posar el nom del donant a una habitació o un racó del jardí. O sigui, l'habitació Níquer, després de pagar 250.000 lliures.
Les hauré de buscar.
Una mica cara, la campanya, però bé. Què passa si no s'aconsegueix l'objectiu, que és el que esteu pensant, de dir, a veure, flipaos, i aquests diners on aniran? Doncs, si no s'aconsegueix, aniran a iniciatives solidàries per promoure la feina de Tolkien, que això, clar, és tan ampli el ventall, no?, que...
Sí.
Ja, no sé. Ja, però bueno, està bé la iniciativa, és superbonic.
El 4 de desembre ja tenien un 15% de la fita ja aconseguida. No he estat capaç de trobar el moment actual. I com que també aquest programa és gravat, potser quan s'emeti ja ha pujat més. I potser ja han aconseguit la fita i tot, perquè mentre ens esteu escoltant doncs hi ha l'Iker que està pagant els 250.000 lliures.
No lo dudéis, audiencia.
Hombre, faltaria més. Doncs hem començat parlant de Tolkien i crec que és interessant, no? Però Tolkien, al final l'important és la seva obra i avui en parlarem bastant. Perquè, Iker, sembla que aquí avui trenquem el cicle de Tolkien que vam començar amb aquestes xerrades de la societat Tolkien, no?
Sí, aquesta xerrada, Encuentros con Tolkien, que va presentar Seller Kala i que tenia com a ponents a Mònica Finduriel, que era filòloga i experta en literatura anglesa, i a Melkor, un historiador expert del període inicial del segle XX. Trenquem, en efecte, aquest cicle de xerrades. Els anteriors programes van parlar, per una banda, sobre el racisme i el masclisme a la seva obra, i per l'altra, els fets bèl·lics que van envoltar a Tolkien durant l'escriptura dels seus llibres. Uh-huh. Doncs, en aquesta última entrega, parlarem de certes acusacions que li van fer al llarg dels anys. Concretament, acusacions de plagi.
És que, clar, quan ets famós t'acusen de tot, Vull dir que ja... Tolkien ja l'han acusat de feixista, de masclista i, a més, de copión, no? Vull dir, ja ho té tot, no?
No li falta res.
Bueno, recordem que el van acusar de racista perquè una periodista va dir que tots els personatges de les pel·lícules eren blancs.
Ja.
De les pel·lícules.
I quina culpa té ell, però...
Clar. En efecte, molts creuen que gran part dels moments històrics o dels detalls més rellevants de l'obra de l'autor doncs eren inspiracions, per exemple, de la cultura nòrdica.
M'agrada inspiracions, així amb la boca petita.
Sobre l'Anell Únic, per exemple, un crític anomenat Olmar diu que és una còpia de l'anell de los Nibelungos, que és un poble mitològic de les llegendes germàniques. Tolkien, recordem que és un fanàtic i un estudiós de la cultura nòrdica, per tant, els arguments que tenien aquests crítics doncs no eren infundats. Mm-hmm. Però clar, ell es defensava, deia que no. És més, va dir que l'únic que semblaven aquests anells eren això.
Tolkien le dice, así como en una sola frase, le desmonta todo el argumento y le dice lo único que tienen en común es que son redondos.
Com sí, tots els anells, no?
Exacte. Però Tolkien, com ja he dit, tenia una clara influència de la mitologia nòrdica a la seva obra i Finduriel n'exposava alguns casos.
Yo, por ejemplo, estoy especializada en la influencia de los pueblos, de la mitología de los pueblos nórdicos en la obra de Tolkien. Y me he encontrado muchas veces que más que los personajes en sí, exceptuando quizá a Fafnir, al dragón Fafnir, que sí que pudo inspirar en cierto modo, por ejemplo, a Glaurung o incluso a Smaug, que es el más patente, no existe ningún tipo de copia de personaje, absolutamente de nada. Hay situaciones divertidas, curiosas, que se parecen. Por ejemplo, el juego de acertijos, por ejemplo, el hecho de que los trolls se conviertan en piedra, este tipo de cosas pueden ser similares, ¿de acuerdo? Sabemos que Tolkien conocía muy bien los mitos nórdicos, pero de ahí a que Tolkien copiase cosas, me parece que no, que vamos por el mal camino, ¿de acuerdo? Hay ciertas cosas que las toma prestadas, como el robo de la copa de Beowulf, pero básicamente el resto es suyo. No hay elfos como los que Tolkien escribe anteriormente a que él los escriba. Hay elfos de otras, de otros tipos, hay elfos que son diablillos o que son duendecillos.
Duendes, sí.
Hay elfos anglosajones que son bellos, que aparecen cazando en el bosque, pero no son los personajes redondos a los que Tolkien nos tiene acostumbrados.
Home, també és cert que la línia, no, entre la influència i el plagi és tan fina, no, a vegades?
Clar. Exacte, és un... aquest és el dilema que tracta, bàsicament, aquesta xerrada. Clar, no hem de desmereixer aquestes invencions pròpies de Tolkien. Precisament aquest elf que ens ha exposat, doncs és una figura que ja està com instaurada en la cultura popular. Però tampoc hem d'oblidar aquestes referències que deixava caure a la seva obra. Al final, Seller Kala ho deia, és un factor inherent a qualsevol autor.
Pero esto le pasa a Tolkien y a todos los escritores. Todo lo que hemos leído, visto, escuchado a lo largo de nuestra vida, cuando nos ponemos a escribir una historia, se queda como las hojas cuando caen en el bosque que crean todo ese manto de humus, pues se queda también en nuestro cerebro. Me parece una comparativa súper bonita, porque muchas veces escribimos cosas originales que sí tienen cierta reminiscencia con algo de lo que hemos leído o visto, pero no tienen por qué ser copias.
Que bonic, eh? La imatge.
M'encanta.
I tant. Home, és una molt bona comparativa.
Tothom té els seus referents, sí. Clar.
Tot és un recull de les inspiracions que anem veient pel món i al final d'on surten les obres originals.
I aquí neix la pregunta. Una referència d'una obra anterior que has llegit és còpia?
Home, jo crec que no. No necessàriament, vaja.
Doncs, alguns van creure que sí. I el fet de que fos un professor Tolkien, no, augmentava aquest judici.
Hay una cita suya en la que dice que cuando uno toma sopa no hay que empeñarse en buscar los huesos, sino que hay que disfrutar el sabor del caldo. Es decir, que él, por ser tan sabio y por saber tantas cosas y haber leído tantos libros, no quiere decir que todo lo tenga que sacar de algún lugar. También dice en una de sus cartas eso, que la gente es más proclive a creer en que él ha copiado las cosas por ser profesor y por saber tanto que en el hecho de que pudieran salir de su propia cabecita. Ahí estáis subestimando a Tolkien.
Es nota que li agradava molt la gastronomia, també, per fer aquesta comparativa amb la sopa, els ossos i el caldo. Bé, bé, anem descobrint aquí els fils de la identitat de Tolkien.
Bueno, en tot cas, Tolkien negava que estigués d'aquesta manera tan influenciat. Però clar, Melkor explicava que inevitablement aquesta influència hi és.
Però inevitablement ell té unes conviccions firmes en determinades coses i les transmite.
Se
transmiten, su obra está permeada de esa ideología propia, de esas convicciones, de esas creencias religiosas, pero él a veces es como muy fanático de decir, no, yo esto es para entretener, yo no lo veo tan así. Hay autores que sí son capaces de, a lo mejor Tolkien si se lo hubiera propuesto también sería capaz, pero hay otros autores pues sí que son capaces, que no solo son capaces, que se esfuerzan en que ellos tienen unas ideas y tratan de transmitir algo totalmente distinto, porque están contando un relato que habla sobre, a lo mejor son buenísimas personas, pero están hablando de mafiosos y lo que te cuentan es cómo son los mafiosos o cómo creen ellos que son los mafiosos.
Como bien dice Pablo en el chat, lo que él intentaba era no engañar al lector. Es decir, no intentava disfrazar una realitat i vendérsela com si fos algo nuevo.
D'altra banda, també atacaven a Tolkien dient que molts dels personatges i de les situacions del llibre eren alegories de la realitat. Fins i tot, i això és bastant graciós, van arribar a dir que Mordor era una representació alegòrica de la URSS i Stalin n'era Sauron.
Dice, repudio por entero semejante lectura que me encoleriza. La situación fue concebida mucho antes de la Revolución Rusa. Semejante alegoría es por entero ajena a mi pensamiento. El emplazamiento de Mordor en el este fue consecuencia de la mera necesidad narrativa y geográfica dentro de mi mitología. Como este, muchísimos ejemplos. En algún lugar hay que colocar a los pueblos. O sea, no están colocados ahí porque sea una manifestación paralela al mundo actual. De hecho, Tolkien deja dicho que la historia, si bien está ambientada en una tierra muy anterior a nosotros, está en un tiempo imaginario.
Clar, amb aquesta regla, evidentment, no és una representació del seu context, sinó una ficció inventada. Però sí és cert que molts autors d'aquella època van fer just això, alegories per criticar a la societat del moment o al seu context històric, com C.S. Lewis amb les seves cròniques de Nàrnia, que eren una espècie de alegoria de la religió catòlica.
Ha fet un apunt. Tolkien i Lewis eren molt amics, a més. Vull dir que estaven molt relacionats, clar.
Al final, tots aquests escriptors estaven molt relacionats i molts d'ells feien això, alegories. En tot cas, veiem que aquesta comparació d'aquesta Mordor soviètica no es podia haver donat, més que res, perquè quan va escriure els llibres ni s'havia fet la Revolució Russa. Amb lo que... lo siento, pero no.
Pillados.
Clar. Amb aquest tema de les alegories, les confonien amb un factor que crec que és important de Tolkien. Ell jugava molt amb les veritats universals, en el sentit de que Tolkien, malgrat que estem parlant sobre una ficció fantàstica, mai pretenia passar per veritable una mentida. Sempre partia d'una realitat i d'una veritat.
Igual que la lengua es invención de la realidad, el mito es invención de la verdad. Nosotros mismos en nuestra propia historia podemos haber vivido experiencias que leyendo El Señor de los Anillos podamos decir, ostras, pues yo me parezco a este personaje, ostras, pues esta situación me recuerda cuando me hacían bullying en el colegio, la relación estrecha que tengo con un amigo, buah, la de Sam y Frodo me recuerda completamente. De eso se trata la aplicabilidad. Luego hay gente que malentiende esta aplicabilidad y la convierte en alegoría.
Ell parteix d'aquestes veritats universals, no? I ell presenta el món tal com és. És un conte de fades realista en el sentit més humà de la paraula. Amb aquests valors i amb una moralitat, bueno, una mica dudosos.
Tolkien no t'ensenya ningún valor. Para nada. Tolkien te habla de cosas que existen. Tolkien es decir, también habla de traiciones, habla de maldad, habla de corrupción. Esas son verdades universales también. Entonces, con lo que hablamos de verdades universales y por lo cual es tan versátil y tan universal, es por el hecho de que habla de temas y de valores, entre comillas, pero no valores como tienes que ser bueno, tienes que ser recto, no. Sino
cuenta lo que hay, tú eliges.
Son conceptos completamente universales. Para mí, el anillo puede ser una cosa y para una persona de la India puede representar otra. Para mí, por ejemplo, el mal puede estar representado, por ejemplo, en Hitler o en Franco, y para una persona italiana, pues a lo mejor es otra persona, es Mussolini. Y eso no quiere decir que Tolkien se refiriera a ellos o los revistiera y les convirtiera en personajes de una novela, sino que simplemente está tratando verdades universales y valores universales, buenos, malos y de todo tipo.
Jo crec que ell al·lucinaria bastant si veiés que dona tant de sí, no?, al suposar què pensava i què deixava de pensar Tolkien, no?
Home, sí, tens raó.
Va ser una persona molt important en el seu moment i clar, el tenir aquesta transcendència, és normal que es parli molt d'ell.
Clar. I quines conclusions traiem de tot això, Iker?
És una bona pregunta, perquè realment creieu que copiava? Jo personalment no crec que copiés, però evidentment tenia unes referències clares a la cultura nòrdica.
No sé, no tinc tant coneixement de la cultura nòrdica com per dir si ha copiat o no. però...
I que igualment, si copies, ni que fos una miqueta, no passa res, és que no s'acaba el món, la qüestió és que la novel·la es gaudeix i ja està.
Jo crec que, clar, la còpia és un perjudici si copies d'un altre autor perquè li estàs traient, doncs, de su plato, no? Diguéssim, dels clar. Seus ingressos, però mitologia, no? Quantes obres d'aquí no, de Catalunya home. Veuen de la mitologia catalana i què? A qui li pagaràs els drets d'autor, no?
Clar, clar, són coses de l'ésser humà i ja està. És com, t'has copiat per mencionar a Déu. Mira, perdona, això és una cosa que existeix i ja està.
Exacte, no sé. Exacte, totalment d'acord. Sí, sí.
Ara li diran, Morgan Freeman, deja de copiar a Dios. En tot cas, l'alegoria l'ha treballat. És mentida en aquest sentit que Tolkien digués, no. Però l'alegoria l'ha treballat. No es veu tant a la seva obra magna, però sí a les seves obres més petitones.
Mm-hmm.
Si voleu, us dic un parell. I...
Sí.
Vinga, va.
Endavant.
Hoja de Nigel. És una mostra de com l'artista perd certes coses per fer vida normal. Tracta de la història d'un senyor que viu al camp, sol, bueno, no tan sol, i li agrada pintar. I a la seva casa està pintant un mural de fulles. Només de fulles, perquè li agraden molt les fulles. I en segon pla, té un veí. Aquest veí, a vegades, li ve a parlar i li demana coses. I com ell és una persona amable, doncs cedeix. Aquest llibre, aquest conte, que és molt curtet, és una alegoria de la pròpia vida de Tolkien. Tolkien seria aquell senyor pintor, les fulles, les seves obres, i el veí, les circumstàncies que han pogut dificultar el seu treball.
Escolta, qui sap si no en aquesta casa de 300 metres quadrats tenia algun veí punyatero. Això no ho sabrem mai.
Clar, és possible.
Potser no és una alegoria, és directament la realitat.
Egidio, el granjero de Ham, és una altra història, una sàtira cavalleresca que tracta d'un home malhumorat amb un gos que parla.
Aquest l'he llegit, sí, sí.
És un granger que un dia li ve un ogre al poble, ell, cabrejat, li diu fuera, li dispara amb una escopeta, l'ogre se'n va, i al poble, oh, és un héroe, i a ell li importa tres merdes perquè realment és una persona molt malhumorada i l'únic que vol és que li deixin en pau. El rei es fa ressò d'això i li diu, escolta, vine que salvaràs el regne. I ell, però per què? Jo no quiero.
Jo estic tranquil·lit en mi casa.
Clar, ella està tranquil.
Però què feis, cabrones?
Només accepta per posar gelós al moliner. Perquè no es cauen bé. Ja està.
Ja està, molt digna.
Són com històries de persones molt tranquil·les, no? L'altra que pinta fulles.
No, perquè clar, Tolkien també era una persona com molt contemplativa, no? O almenys clar, té fama, no sé, no el vam conèixer, però...
Passem a l'última historieta, Robert Random. És una història que em sembla el més entranyable possible i crec que reafirma la seva posició com a padre de l'any. I ara explicaré per què. El seu fill, en unes vacances d'estiu, va perdre un peluix a la platja. I el seu pare va dir, no te preocupes. I es va inventar tota una història d'un gos, el peluix, que vivia aventures.
Ah,
aventures que eren referència directa a la cultura nòrdica.
Sorpresa!
El pare doncs, aprofitava per explicar-li al fill la seva passió i el fill doncs, estava supercontent perquè el seu pare li estava explicant les aventures del seu peluix perdut.
Doncs bé, un final feliç.
És però és bonic.
De fet, la obra està il·lustrada per el propi Tolkien, que és una faceta molt desconeguda, però fixa't, també dibuixava.
És un final feliç per tancar aquest cicle de Tolkien, no? Que ens n'ha anat acompanyant des del mes de setembre. Si ens esteu escoltant i us està interessant i no us heu escoltat els programes anteriors, els podeu recuperar tots a l'iVoox. Deixem de parlar de Tolkien, però no deixem la literatura. I seguim parlant de literatura... com dèiem, però amb una altra temàtica, concretament de en quin moment es troba el gènere fantàstic i en com el gènere fantàstic està servint d'altaveu per idees feministes, per exemple, per donar veu a les dones. S'ha tractat amb una xerrada de la Fira Literal de Barcelona que s'ha fet de forma telemàtica amb el títol El moment dolç del fantàstic català té veu de dona. Marina, tu l'has pogut seguir, què ens en pots dir?
Sí, sí, en aquesta xerrada hem observat que tot i la pandèmia i aquest any nefast que estem vivint, les editorials segueixen tenint ganes d'incloure el pensament feminista a les obres i traduir les novel·les del fantàstic al català, o sigui que està molt bé. Per tractar aquest tema van participar a la conferència la Judit Tarradellas, editora de Mai Més Llibres, Marta Torres, editora de Hermenaute, Alicia Gili, editora de Ediciones SEC i Anna Gisterri, traductora i col·laboradora d'Editorial Cronos. O sigui que havia
tot
molt
dones,
de gent, molt important.
Mm-hmm. Això demostra que totes les editorials tenen dones i això és important.
Sí, això sí. Doncs per començar, Alicia Gili explica que Anna Gisterri va estar traduint una novel·la on la protagonista era lesbiana i autista. Però no només això, i és que l'autora de la novel·la té Asperger i a sobre viu a una família poliamorosa. O sigui,
venga. Clar.
Perquè els oients no poden veure quina cara se m'ha quedat, perquè, mare de Déu.
És com tot, tot.
Dios mío.
Clar, Anna Gisterri es va quedar com que és que era una situació no complicada, però vaja, diferent a lo normal. Mm. Es trobava amb una sèrie de reptes que no acostumes a trobar. Com vindrien a ser, vaja, els gèneres binaris, el llenguatge inclusiu, la perspectiva feminista... En altres idiomes, com a l'anglès, ja tenen el pronom they per referir-se a algú sense identificar el gènere, que això facilita molt la feina dels traductors. Però clar, el català i el castellà, això no ho tenim.
Coses que estan sortint en altres llengües, per exemple en anglès, ja comença a ser relativament habitual trobar-se personatges que refereixin a si mateixos amb un they singular per evitar l'ell o ella, qui o qui. En castellà hi ha gent que està proposant l'elle. I en català doncs s'hauria de veure com anem trobant la manera. Sí que és clar, per exemple, amb aquesta novel·la, amb l'extern, no tant com el fet que, tant l'autora com la protagonista no siguin neurotípiques, no reflecteix a nivell de llenguatge, el llenguatge és, podríem dir, estàndard, però sí que, per exemple, hi ha uns personatges que tenen la facultat de canviar completament el seu aspecte i llavors pots trobar que en la mateixa conversa un personatge és he o she perquè s'ha canviat la cara, s'ha canviat el cos i ha adoptat els manerismes de l'altra personalitat. I justament el fantàstic, jo crec que som, que hi tenim molt a dir i que tenim ja molta feina feta perquè ja estem, en certa manera, acostumats a trobar personatges que no encaixen amb les nostres normes.
En parlàvem també la setmana passada, no? quan fèiem la recomanació de Justícia Auxiliar, no? Sobre que totes les personatges eren femenins. Clar, arriba un moment que potser despista, no? Aquest fet, també.
Clar, perquè de primeres igual no t'ho imagines o penses directament que serà un home, però no té per què. Per continuar, Judit Tarradellas, de Mai Més Llibres, explica que les novel·les escrites avui en dia seran un referent per a les generacions futures.
Sí, jo crec que és molt interessant el tema aquest de la llengua i que de fet és una eina que potser nosaltres des de la literatura l'estem treballant, sobretot els traductors i correctors, o els autors i autores, i que de fet... pot ser un referent per a la nostra societat en un futur, també, no? Perquè potser s'ha d'acabar utilitzant alguna eina d'aquestes quan no volem referir-nos al gènere específic d'una persona. Llavors, em sembla, altra vegada, que des dels gèneres fantàstics utilitzem la literatura com aquest laboratori d'idees, no? Que després es poden recollir doncs, des d'altres institucions, no? Per parlar de nosaltres, però no en els termes d'ell o ella.
Comenten també que el gènere fantàstic pot donar facilitats per afrontar aquests nous reptes, ja que és el tipus de gènere que dona més opcions. Aquest repte del llenguatge, d'utilitzar-lo de formes diferents, podria ser un dels camins per descobrir i investigar.
I a més també penso que més tenim la virtut de que és un gènere que sí que som una mica friquis, sí que som una mica capelleta, però que també moltes obres de ciència-ficció, moltes obres de fantasia, el que volen també tenen molt una part d'entreteniment, d'arribar a tothom, de que aquest personatge no t'arriba amb una obra que sigui només el tema de que jo sóc una dona i estic discriminada i creo el meu propi llenguatge, sinó que a més tens una trama d'aventures o tens una història al darrere i tens una història que atrapa com a història.
És que si no tiraria molt enrere, si només fos sóc una dona estic discriminada, ja el col·lectiu masculí l'hem perdut, ja per començar. Però bé, sí.
I el femení, la meitat també. No sé, és interessant.
Tens raó.
Més que res perquè ho estem vivint totes, no per res. Bueno, parlen també del que anomenem molts periodistes fantasy bloggers com la novel·la de fantasia feminista per excel·lència, que seria, segons elles, Igualtat de ritus del Terry Pratchett, traduïda per Maribel Llibres.
He de dir que l'acabo de llegir i la trobo molt, molt, molt avançada als seus temps, que estem parlant que és una obra dels anys 80 i la podríem haver escrit avui mateix, amb temes reivindicacions de les dones també poden ser mags, per què no?
Doncs a la xerrada sorprenia per aquesta afirmació, perquè clar, Terry Pratchett és un home.
Terry Pratchett o un Tetxian, no? Que evidentment estàs parlant tu d'Igualtat de ritus, per nosaltres és molt important el nostre catàleg, perquè és una obra que és feminista dels anys 80, que està escrita per un home, sí, però que és una obra feminista, que de fet reflexiona sobre el tema de la màgia i el patriarcat i les dones. Ella és una obra que va fer per la seva filla de 9 anys, la Rihanna, per reflexionar sobre tot aquest tema, no? Com la màgia també estava impregnada de masclisme. I és una obra que es va fer als anys 80. Per tant, bueno, una mica, sí.
Judit Tarradellas explica que a la seva editorial volen publicar més dones dins del catàleg, almenys un 50%. Diu que és un esforç necessari que les editorials haurien de fer, tot i que sigui difícil, perquè és que els llibres escrits per homes acostumen a vendre's més.
El que explica molt clarament també la Joanna Raj, no? L'autora de ciència-ficció feminista, de com suprimir la veu de les dones, que si nosaltres som les primeres que no optem per fer aquest esforç i publicar veus de dones, hi ha tots uns referents que ens perdem i en les quals les properes generacions nosaltres ara mateix no ens podem emmirallar i llavors sempre ens quedarem amb una ciència-ficció que és més fàcil potser que tendeixi, no, a mantenir uns referents que interessen a un cert, que és l'home blanc ric, que durant molts anys ha estat impregnat aquesta literatura, com la resta, d'aquests referents. Llavors, en aquest sentit, sí que pensem molt això de la Joanna Raj, no? Que totes aquestes dones que han estat invisibilitzades i que ara, per als temps que vivim, ja tenen noves oportunitats, però perquè abans n'hi han hagut unes altres que han estat lluitant, doncs també és hora que nosaltres fem aquesta feineta d'edició, no? I de publicar-les.
Aquesta feineta d'edició, com traient-se importància. Escolta, que les editorials són molt importants també, Sense editors no, el llibre no arriba a les botigues.
No, o sigui, cada pas és important.
Mm-hmm.
També comenten que les editorials s'estan encarregant d'editar al català obres antigues. I em fa gràcia un comentari que ara escoltarem de Alicia Gili i observa que, tot i el pas del temps, moltes coses segueixen igual que el passat.
En moltes de les coses que ens expliquen aquests llibres, resulta que estem exactament en el mateix punt, no? I que quan llegeixes lletra per lletra, dius, perdoneu la mala paraula, hòstia, estic igual que estava llavors. En determinats moments, en determinats punts, com tu deies, del patriarcat, de la posició de la dona, de la paritat, etcètera, etcètera. Llavors, recuperar aquests llibres és, per les nostres generacions, un pas superimportant.
Ara m'estava pensant i és que no sé si és millor llegir el passat o no, perquè clar, t'adones d'aquestes coses i dius, com diu ella, hòstia, que siguin igual que fa 50 anys i sembla que res ha canviat.
Millor llegir un llibre actual, no? Que així sembla que pots mirar cap endavant, no? Que poden
clar,
passar coses,
no? O una distopia del futur, alguna
d'aquestes
coses.
A mi m'encanta.
Això, la por ve quan les distopies que van plantejar als anys 80 es compleixin ara.
Clar. Quan estem parlant de 1984 ara mateix, no? Amb el Gran Hermano, les càmeres del carrer, el control, penses, ai, que estem anant cap allà. Això sí que fa por.
Jo estic llegint ara aquest llibre de 1984 i les primeres pàgines és tot normal, no hi ha res estrany.
Tu on està la ciència-ficció?
No sé què pensar. Una reflexió que fa Marta Torres, de Hermenaute, és el petit paper que tenen les dones al món literari. Igual no tant a la nostra època, però fa pocs anys sí que era així. La major part dels llibres d'èxit havien sigut escrits per homes i de les dones no n'hi havia ni rastre.
M'agradava molt la ciència-ficció, continua agradant, de petita. I jo tenia unes col·leccions que recopilaven els Premis Nébula, els Premis Hugo, i normalment Isaac Asimov escrivia una petita introducció de cada llibre on explicava anècdotes del món literari. Però era molt curiós que tots eren homes. Tots eren senyors prenent-se el whisky i el puro i ja està. Veient això, i també veient els premis, excepte algunes excepcions, el 99% d'escriptors eren homes. No hi havia ni una mirada femenina, ni escriptors femenins, ni res. Era una cosa que sempre em va sorprendre. El que passa és que potser és una cosa que te n'adones amb el temps. De petita em semblava normal. De petita em semblava normal que els protagonistes, els que anaven a la lluna, els protagonistes de les sèries, pel·lícules i llibres de ciència-ficció fossin homes, no? Per mi, el gran pas endavant de la ciència-ficció és que quan t'imagines un protagonista, doncs pugui ser una dona també. Per mi això seria la normalitat i és el que hauríem de, cap a on hauríem d'anar.
I a més ara, en el moment actual, encara doncs, el ventall s'amplia més, no? Perquè ja no queda tot amb homes o dones.
No, ara parlem de persones racialitzades, de persones trans. També continuem parlant del feminisme. Perspectives que havien existit des de sempre, però ara per fi se'ls dona l'atenció que mereixen.
Veu d'una necessitat de la societat que cada vegada són més els que es volen sentir representats en tota aquesta pluralitat. Evidentment segur que hi ha una tendència doncs, de canvis, no? Perquè algunes coses... Però jo ho veig més com això, com moltes veus reclamem que estiguem representades. Llavors, si no, tampoc no s'entendria com a... Vull dir que no veig només una cosa de la indústria, perquè si no s'entendria com premis populars com l'Hugo, doncs els pot guanyar la Gemini 5 amb tres obres durant tres anys consecutius, no? Una dona que és racialitzada i moltes altres dones, no? Llavors, sí que crec que, bueno, que és una cosa que està allà, no? Que necessitem i, per tant... bueno, i que em sembla molt interessant perquè és això no, que estem mirant doncs, des de les editorials als marges una mica, no? Les veus aquestes que estan més al costat i que volem que se sentin.
Però les dones sempre hi han estat, oi?
Clar, les dones sempre han existit al món literari, però el problema és que com s'ascendeix en els diferents càrrecs, quan s'arriba al càrrec de director de l'editorial i tot això, passa el de sempre i el que passa a tots llocs, que és el techo de cristal, no es diu, i és que es troben menys dones.
Al món editorial sempre hem treballat molt dones, a la taula de l'escriptor i d'editora, no? Les correctores, traductores, moltes, també les agències literàries, però bueno, crec que passa com a molts llocs, quan vas escalant, no? I de fet, un dels llocs és aquest, el de l'autoria dels llibres, i és més difícil trobar dones. Llavors, jo crec que sí que és una cosa que hem de fer una mica un esforç per rascar i trobar-les, perquè n'hi han i des de sempre n'hi han hagut, perquè han tingut la necessitat, no? I crec que la ciència-ficció doncs, és un lloc de les que moltes autores diuen que han begut perquè elles no se sentien representades en altres literatures i potser... Elles, llegint ciència-ficció, bé, es sentien representades amb aquests alienígenes perquè no trobaven altre referent en la resta de literatura, no? En el que sentir-se identificades, perdona, o que això que hi haguessin les mateixes preocupacions que elles tenien, les mateixes lluites que elles havien de tenir com a dones, pobres i afroamericanes. Llavors, penso que sí que és important que també hi hagin autores en els nostres catàlegs.
Però també vam parlar d'altres qüestions, no? D'altres dificultats, no? Que es troben en aquest món editorial.
Clar, per una part seria de les pròpies editorials, que falten les dones, i per altra seria el problema d'incorporar el català als llibres. I és que molts blogs, que són els que donen a conèixer els llibres al públic, no fan crítica literària en català.
Aquesta setmana parlava amb una bloguera que fa crítica literària en castellà i em deia, perquè a vegades costa no, de trobar, o sigui, hi ha determinats blogs que es dediquen a treballar la crítica en català, però són blogs molt determinats. Els diaris generalistes, per exemple, doncs, si no són també coses molt puntuals, arribar també és molt difícil. Llavors em deia, bé, és que els llibres en català tenen molt poc públic i, per tant, fer una crítica d'un llibre en català no interessa, no ens interessa en general, perquè no tindrem l'accés al públic que volem. Per tant, ja no ens cal, ja no volem, no és necessari. I llavors, si no és pel redactor específic que diu bé, jo vull fer aquesta ressenya, encara que no tingui l'interès genèric per la revista, per el que sigui, doncs el llibre en català ja no de gènere, sinó en general, però en específic de gènere també, doncs passa desapercebut.
I l'últim bloc que van tractar va ser el meu més reflexiu, i a veure què penseu vosaltres. Plantegen la pregunta de si els gèneres fantàstics ens ajudaran a crear una perspectiva o una imatge de com serà el nostre futur.
A veure, per una banda, ara s'està reivindicant molt un cert utopisme. És a dir, fer servir la ciència-ficció per imaginar-se un futur millor. Però, esclar, a mi em costa una mica també veure-ho així, perquè al final acabes caient en un cert optimisme tecnològic de que la tecnologia ens salvarà. I si no canviem nosaltres, no ens salvarem.
Quin missatge més dur.
Sí, sí, aquesta era la més pessimista. Després, Judit Tarradellas era una mica més positiva al respecte i crec que sí, que poden donar esperances al nostre futur, les novel·les.
Crec que els gèneres fantàstics, com la literatura, però els gèneres fantàstics sobretot, jo crec que ens permeten tenir un refugi al que acudir, no?, quan hi ha aquesta realitat que ens angoixa tant i, a més, ens dona que podem imaginar nous futurs. I penso que sí, que quan comencem a imaginar nous futurs i tenim noves eines, doncs el que dèiem abans, aquesta imaginació, aquestes noves realitats que puguem imaginar i que poden encaixar d'alguna manera o una altra en la nostra, sí que donen esperança i que poden ser eines que d'altres pensadors, no?, poden recollir i que es poden aplicar a la realitat.
I Anna Gisterri creu que la literatura fantàstica és un dibuix del que podria sortir bé o malament en certes situacions, com un mirall del futur. I aquesta metàfora és meva, espero que s'hagi agradat.
Ens ha encantat, a veure quina utilitza l'Anna.
La ciència-ficció, la literatura no realista, és això, la literatura de què passaria si. Per tant, ens permet especular i ens permet viure totes aquestes especulacions, ja ho he dit abans, amb llibres que poden ser molt llegibles i molt assequibles. Llavors, això tant pot ser com per ensenyar-te de què pot anar malament i què està anant malament, o també jo m'he trobat llegint altres tipus de fantasia, com deia la Judit, fantasia com a refugi. Fantasia o bé de societats més arreglades o bé de societats no tan arreglades però que em reflectissin bones persones, cosa que també ajuda.
Doncs bé, missatges d'allò més variats, no?, per tancar aquesta xerrada. El que sí que ens queda clar és que el fantàstic recull les veus de les dones, sigui perquè els personatges, doncs, cada cop hi ha més presència femenina o sigui perquè les editorials també tenen cada cop més dones que miren pels nostres interessos com a gènere. Per tant, què més podem demanar?
És una perspectiva molt positiva.
La crònica del fantàstic.
I de literatura passem al cinema, perquè el Cardó Terror, el Festival de Cinema de Terror de Cardedeu, ha fet la seva 15a edició el cap de setmana de l'11 al 13 de desembre. És la segona vegada que es programa el certamen, perquè s'havia de fer per la Castanyada i a dos dies de fer-se, doncs, van saltar totes les mesures restrictives de mobilitat, etcètera, etcètera, i es va haver de suspendre. Tot i que ha estat tocat per les restriccions igualment, perquè no hi podien anar persones de fora de Cardedeu, excepte els que estàvem treballant. I també tinc excusa perquè era jurat dels Premis TAC, que això és un altre tema, però bé. La cosa és que, tot i que hi hagin aquestes mesures restrictives, sincerament crec que a nivell de públic la sala encara feia prou goig, Vull dir, per només comptar amb gent d'un poble que són menys de 20.000 habitants, la sala, doncs, estava bé. També hem de dir que estava amb aquestes limitacions d'aforament i tot això. Crec que el balanç pot ser molt positiu i jo sóc optimista, potser massa. El director del festival, el David Jordán, sembla que tocava una mica més de peus a terra quan feia el balanç d'aquesta 15a edició.
Ens ha fet molt mal tot el tema de les restriccions municipals i tot això, perquè fins i tot a les xarxes molta gent, doncs, es queixava de que no podia venir, bueno, o reivindicava de que no podia venir al Cardó Terror, i s'ha notat amb l'aforament ha sigut fluixet. Sí que és veritat que aquesta sessió de Sitges doncs hi ha una mica més de públic i bueno, però l'important al final és poder fer el festival i l'estem fent amb poc aforament i tal, però això també crec que reivindiquem poder-lo fer i estar aquí i que no tirem la tovallola i hem pogut fer l'acte atac a tot el dia. Per exemple, tu, Karen, que com ho has jurat, ha sigut espectacular. I bueno, tot ha estat molt més fluix que altres anys, però això per les restriccions que parlem, però per exemple aquesta sessió de Sitges, pues, ha vingut molta gent i la gent ho ha passat molt bé. A la pel·lícula aquesta, pues, hi ha gent que li agrada molt, gent que li agrada poc, però al final és el que fa un festival.
Aquesta sessió del dissabte a la tarda és una de les més populars per un doble factor. D'una banda, perquè s'entreguen els premis del TAC, de Terror Arreu de Catalunya, que precisament hi van els millors curts projectats en festivals catalans i produïts a casa nostra de l'any anterior, en aquest cas va ser el 2019, i d'altra banda perquè es fa una sessió amb una pel·lícula d'estrena recent, d'estrena de Sitges, que aquest any era Península, o sigui, Train to Busan 2, que va estar molt bé, per cert. El gran guanyador dels Premis TAC va ser La guarida de Iago Soto, que es va emportar el premi a millor curt i a millor repartiment. O sigui, molt bé, no?
Molt bé, molt bé.
De què va? No sé si l'heu vist, no us sona?
No.
No? Doncs és una noia que acaba de tenir un accident de cotxe, no recorda absolutament res i arriba al bar La guarida, on quan estigui allà començarà a recordar què li ha passat i preferiria no recordar-ho. Diguéssim.
Oh, no.
Sí, sí, sí. El Joan Abelló, el seu guionista, va recollir el premi i van poder parlar amb ell.
Te pots imaginar, supercontent, que el millor cut, no se pot demanar més reconeixement, és fantàstic, molt content. I me fa especial il·lusió també el de tot el grup d'actors, que siga com un premi coral, perquè fa una representació, de fet, coral, no? Va ser el Iago, el director del curt, va haver de treballar amb un director de càsting per a fer una bona tria de tots els personatges, que eren 7 i havien d'estar molt alineats, i està molt bé que digui, fan una interpretació coral i tenen un premi coral, és fantàstic. No ho sabia, no ho esperava, no? No sé, vull dir, és una sorpresa molt agradable, però jo sóc el guionista, he vingut perquè no he pogut vindre el Iago i venia una mica sense saber a què anava i clar, no m'esperava emportar-me un alegron, no.
D'on va sorgir la idea d'explicar aquesta història? Perquè a més un dels mèrits que té i que t'ha reconegut el jurat és que pot explicar una història com explicaria una pel·lícula però amb un temps molt reduït.
La idea és una mica el que he explicat també abans quan collia el premi, que era voler parlar de temes que ens inquietaven els dos i sobretot això, el subvertir la idea de l'heroi i diguem, el explicar una història de no heroi, no de antiheroi, sinó de no heroi, d'una persona normal que prioritza salvar-se a fer un acte heroic i clar, això és tan anticlimàtic que dona mal rotllo i et fa sortir del curt com mig tocat i preguntant de què has fet tu i no, que et deixa un pozo i suposo que això fa també que tingui aquesta sensació de densitat, no? Com que t'han explicat molt amb poc. I jo crec que també aquell final tan amarg és el que et dona, que et deixa cavilós. No?
Ara apuntaves al tema del repartiment, que heu escollit els actors d'una manera molt determinada. Abans explicaves que heu treballat com una obra de teatre. Això funciona també davant de la càmera o ha sigut complicat?
No, jo crec que es nota i va ser una molt bona idea de Iago, perquè va decidir que treballaria... Em sembla que al final ho va fer amb dos càmeres, però no t'ho sé dir segur, perquè jo al Roig no vaig poder estar, era a Madrid, i estava aquí, criant filles. Però la idea era, sí, fer tot l'acting del tirón i tenir un càmera, o dos, no estic segur, anar cobrint tots els angles i anar repetint per tenir tot... Després sí que hi havia molts plans que volia tenir, plans molt més estètics i preparats, però també volia tenir aquella cobertura més com de documental, no? Donant-li aquella veritat. I jo crec que treballar d'aquesta manera és una de les coses que més pes tenen en el que el curt impacte tant, perquè té molta força, aquells plans com moguts i aquella intensitat de la interpretació, jo crec que s'aconsegueix justament fent tot el procés a nivell d'actor des del principi fins a arribar a aquell punt de tensió, no? en què arriba la història.
També heu treballat amb molta cura el que és la caracterització, no? L'Espanya després de la mort de Franco, no? Del 76, tot això era perquè teníeu una certa nostàlgia o perquè creieu que aquestes coses, el que expliqueu, només podien passar en aquella època?
Sí, innocentment creiem un poc això, no? Però una part, hi ha la part de que ens agrada als dos molt el cine del 70, i volíem donar-li un to i una estètica i un estil narratiu de com de cine de filo dels 70, de pel·lis de Sam Peck. Veiem la pel·li com una mescla entre Perros de paja i 12 hombres sin piedad, no? Cine de Lumet, cine de Peckinpah. I també ens agraden molt pel·lículotes de la història del cine espanyol com Furtivos o Los Santos Inocentes, i un poc l'estètica també volíem que fos aquella. Això per una banda, i també que clar, el marc temporal invita, no?, a que hi hagi aquesta història, no? La situem a la final de transició, en la que hi ha un tipus de mentalitat, de manera de fer, de pensar en la societat espanyola que encara era molt vigent, no?, contraposada amb una altra nova que era la que, no?, la que havia de quedar, no? i vam ser potser un poc innocents, perquè ja et dic, vam escriure el guió fa 5 anys pensant que aquella manera de pensar potser pues, ja estava en vies d'extinció, però potser si fem personalment el curt en una pel·li, potser l'haurem d'ambientar en l'actualitat, perquè no marxava.
I el premi del públic va ser per a Little Taste, de Víctor Català, que és un curt molt, molt breu, però que té com molt d'impacte en l'espectador. No puc dir gran cosa més, perquè si dic de què va, doncs em carrego el curt, però també és cert que quan va recollir el premi el director, va fer la conya perquè el curt es va sortir dos cops. Un sense subtítols i un altre amb subtítols. I clar, com que el premi del públic es va fer allà mateix, a mà alçada, ell té la teoria que és perquè, com que el tenien més fresc perquè l'havien vist dos cops, doncs va ser com un tema subliminal i tal. Jo no et sé dir, és un curt de molta qualitat, vull dir que no m'atreveixo a dir si el públic està condicionat o no. Però sí que vam poder parlar amb ell perquè ens expliqués una mica com va fer aquest curt i en què està treballant ara mateix.
Molta emoció, perquè ja tenia moltes ganes de venir quan s'anava a fer el dia de la castanyada, el 31 d'octubre. Evidentment no va poder ser i tras un llarg temps en el qual el curt ha hagut d'estar a plataformes, festivals en streaming, coses així, hòstia, tenia moltes ganes de tornar a un festival, a tornar a gaudir amb pantalla de cine, amb altaveus, amb públic, i ho he dit moltíssim, a sobre m'he endut un premi, vull dir, més, no puc demanar més. Molt supercontent, jo sempre valoro molt quan és el premi del públic, perquè en definitiva estàs fent un curt per a aquesta gent que el vindrà a veure o que el veurà en la plataforma que sigui. En definitiva, si el públic ha gaudit el teu curt és que has fet una bona feina, jo ho valoro així.
Abans comentaves que, clar, has estrenat el curt en un moment complicat, no? Que l'estrenes el 2019, comença el seu recorregut i de cop arriba la Covid. Això creus que ha perjudicat o creus que s'obren altres vies perquè el curt es vegi per altres maneres, com deies, per les plataformes o que farà una altra volta per un altre lloc?
Home, personalment ho trobo com que m'he hagut de prendre la vida amb una altra filosofia després de tanta dedicació en el curt i tan bé que anàvem i tanta il·lusió que teníem i bueno, al final dius, mira, l'important és que la gent li estigui arribant i sincerament, tot i que tu no ho visquis personalment, el fet d'estar allà en el festival en persona, sí que t'arriba molt feedback de moltes plataformes, de festivals organitzadors que diuen, no, tens tanta gent que ha vist el curt, en tantes votacions, tal. Clar, és una mica impersonal, és la pena, és la llàstima, però en definitiva et quedes amb que el curt segueix allà, segueix internet, segueix funcionant i que la gent el segueix gaudint, que al cap i a la fi és l'important.
Estàs treballant amb algun altre projecte ara mateix?
Sí, estem treballant, desenvolupant el meu següent curtmetratge, que probablement el rodarem a l'abril, i també estem desenvolupant el Little Taste, el curtmetratge, en minissèrie, i també estem treballant en un llargmetratge recollit per presentar-ho a una incubadora de guió, bueno, un laboratori de guió.
El tema de la sèrie que comentes, ha sigut iniciativa teva? Us ha arribat com a encàrrec?
No, el curtmetratge ja el vam plantejar com si fos una espècie de teaser, com algo que quedés en obert i pogués desenvolupar alguna història més endavant. I el Carlos, el guionista, i a mi el que ens demanava el cos era, bueno, pues, tirar-ho cap a minissèrie, perquè ens venia de gust explicar una minissèrie sobre una història de ser un pare i una filla menja bruixes, no? I matant personatges infernals del segle XVIII.
Esteu buscant finançament?
Sí, amb calma. Estem buscant productores amb qui desenvolupar-ho bé i a partir d'aquí provar a finançar, però això sempre és un procés molt llarg, que has de tenir molt de calma i fer molt bé els passos. Llavors, estamos en ello.
L'altre guardonat va ser Flotando, perquè va obtenir el premi a millors efectes especials. La gràcia és que recrea una escena a l'espai, la qual cosa doncs, és bastant resultant, no? Amb les coses així flotant, no? Té les seves trampetes visuals, que si t'hi fixes doncs les veus, però és bastant digna i, de fet, és l'únic curt de tots els que es va projectar que realment té efectes especials, perquè la resta no, doncs són més, una mica més costumistes.
Al final, la gravetat zero és una mica difícil de fer.
Exacte.
Pues, estava pensant això, dic, home.
Clar, i el fort és que la fa servir per explicar un acudit. I dir, no, es fa servir l'espai per explicar-te un acudit, o sigui, és un curt xorra al final. Comença com una cosa super sèria, en plan Gravity, no? I després és una xorrada.
Aquests són els que m'agraden.
Sí, sí, és molt divertit. I un altre curt que t'hauria agradat, Iker, és El tratamiento d'Álvaro Carmona, que també és un gag, que també és un cachondeo. Va rebre una menció especial a la Cucullona la setmana passada. No sé si vaig explicar de què anava. Sí, no?
Ara no estic segur.
Bueno, és un home que està calb i va a una clínica perquè li prometen un tractament per curar la calvície immediatament i per sempre. Però diguéssim que el cost és molt elevat. No sé si d'alguna cosa més o deixar-ho aquí. Crec que ho deixaré aquí.
Sí.
I a part del tractament, que era un altre dels candidats, no es van portar res al final, no? L'altre candidat també era Tu último día en la tierra, del Marc Martínez Jordán, que l'hem vist en altres festivals, l'hem comentat, és un curt que a mi personalment m'encanta, però també hi has d'entrar, perquè és com molt friki, no? I té un to així com molt... Sí, clar, és mig broma, mig en sèrio, no? O sigui, és en broma, però el rerefons és molt dramàtic, llavors, clar, no crec que tothom estigui preparat per entrar-hi. I després d'aquesta sessió dels Premis TAC, ens vam quedar a una de les dues sessions d'estrenes de Sitges, que és la de Península, i la veritat és que ens va agradar molt, perquè no sé si heu vist la Train to Busan, la primera part d'aquesta pel·lícula.
No, però la tinc pendent.
Doncs és una pel·lícula superfrenètica. Zombies, 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 no? Ah, molta acció, arriba un moment que no processes, no? I en canvi aquesta és més reposada i té més argument al final. Vull dir que, no és que tingui el gran argument, però té com una missió, no? Tens el protagonista que ha de fer una missió, l'altra és anem a fugir dels zombies i a veure si sobrevivim. Per tant, podríem dir que té una mica més de profunditat. A mi em va agradar molt i la veritat és que els espectadors també. Vull dir que és una de les sessions que té més èxit. Vam poder parlar amb dos d'ells.
Com cada any, jo ja sóc un fix això aquí i, bueno, una mica doncs el de sempre. Viure una mica el terror, viure-ho d'una altra manera diferent, ja aquí fent una mica de poble, i el problema d'aquest any ha estat una llàstima perquè d'altres anys doncs s'anima més. Ve gent d'altres llocs, ja s'ha fet algun fix, ja van per la 15a edició, o sigui, ja no és una cosa tan de broma. No he aprofitat, avui, com que acabo en cap de setmana i els horaris han estat una mica bé, també, doncs ja vinc a tot. I aprofitant aquest any que fan dues de Sitges, doncs també aprofites una mica tot el tirón. La de Sitges, sobretot, em va agradar molt ahir el podcast de Maria Nocturna, també, que és algú que fan aquests últims anys, també, de retransmetre un podcast amb una mica així de professionals i tot.
Aquesta edició, clar, era complicada i sobretot, clar, el tema de les restriccions fa que només puguem venir els que, els que estem més propers, però, hòstia, cada any s'ha de valorar el tema que el que fan amb els pocs recursos que tenen i amb l'ajuda que tenen, fan un festival molt, molt guapo. I el tema de la sessió de Sitges fa que, hòstia, li dona força potència al tema.
Avui què has vist? Has vingut només a aquesta sessió? Has vingut a totes les que s'han fet?
Pel matí no, he vingut a la dels curts. He vingut als curts del TAC, que per ser molt, molt guapos tots, i aquesta a la de Sitges.
I demà també?
Sí, demà també, home, no faltem. Sí, demà en principi el Guarro Terror, Tokyo Gore Police, i després la sessió de Sitges també.
Per tant, al final, tot i les restriccions, doncs sembla que el Cardo Terror se n'han sortit prou bé. Almenys ha anat gent, no? Encara que sigui del mateix municipi.
Sí.
La gent ha estat contenta, com sentíem, i ara falta veure què poden fer la resta de festivals, perquè, de nou, ho diré perquè no queda gaire bé dir que el programa és gravat. Però la realitat és que mentre gravem el programa en aquest context tan canviant, les normes són unes i quan s'emet el programa les normes són unes altres. Per tant, aquesta setmana, aquest cap de setmana, quan estigui sonant aquest programa, i la setmana següent estaven programats dos festivals, el Vall de Fest de Roses i el Fantàstic Granollers. No sabem quan s'emeti aquest programa si es podran fer o no. Per tant,
vivim en una època tan incerta, és tot un no ho sabem, no sé què passarà, d'avui a demà tot pot canviar.
Exacte, per això ho deixem molt clar, no?, que doncs ho estem gravant un dijous, demà clar, divendres ha de sortir el govern dient noves restriccions, per tant, ens sap molt greu si s'arriben a suspendre aquests festivals. Mira, el Cardo Terror, sí, almenys ja s'han portat ja ha fet la seva 15a edició i l'ha fet molt bé, per tant, poden estar contents i nosaltres també ho estem.
Quimèric et recorda que només hi ha 42 motius per viure.
Fins aquí l'últim Quimèric del 2020, com dèiem, un any que està molt marcat pel coronavirus, per la incertesa, pels canvis. Tornem al 2021, que esperem que serà molt millor, que ens portarà moltes més novetats del gènere fantàstic. Us esperem que vagi molt bé i bones festes. Adéu-siau.